L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Amposta Ràdio, Ràdio Delta, Antena Aldaia, Ràdio Ràpita, Alcanar Ràdio, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio. Som les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i cada dia realitzem 30 minuts de programació conjunta per acostar-los-hi el que passa als nostres municipis i al territori ebrenc. Benvinguts, som a dijous, dia 6 del mes de maig. Comencem l'informatiu avui als jutjats, perquè la jutgessa de Gandesa, que porta la instrucció del cas de l'incendi d'Horta de Sant Joan, iniciava el procediment judicial de nomenament de perits per valorar els danys causats pel foc a les finques que es van cremar. La jutgessa nomenarà 3 perits en un termini màxim d'unes 2 setmanes que seran els encarregats de fer aquestes valoracions. Es preveu que els peritatges s'allarguin durant mesos, ja que en l'incendi es van cremar 1.200 hectàrees en total. D'altra banda, l'acusació particular del cas rebia el passat dimecres la interlocutòria de la jutgessa en què imposa als dos acusats, Joan Antoni Paz i Lorenzo Forné, una fiança de 50 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil. La jutgessa imposava als acusats aquesta fiança solidària per fer front a les possibles indemnitzacions que es derivin del procés judicial, si Paz i Forné finalment són declarats culpables. Si amb les seves valoracions els perits determinen que els danys són superiors a aquesta quantitat, la jutgessa elevarà la fiança. Els acusats disposen d'un dia des de la notificació de la interlocutòria per pagar la fiança. Si no ho fan, la jutgessa iniciarà un procediment d'embargament dels seus béns per cobrir la responsabilitat civil. Tot apunta que els acusats, que es troben en llibertat amb càrrecs, es declarin insolvents per la impossibilitat de fer front a aquesta fiança. Canviem radicalment de temàtica informativa i anem a parlar-vos avui de la nova compareixença al Parlament de polítics i coneixedors del món dels bous per defensar aquesta típica festa de les nostres terres. Diferents alcaldes i representants d'associacions taurines explicaran davant els representants de Catalunya el perquè de la necessitat de respectar els nostres bous i la nostra festa. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, nova intervenció dels polítics i també agents socials de les Terres de l'Ebre al Parlament de Catalunya, aquesta vegada per defensar la tradició dels bous a les Terres de l'Ebre, que es coneix a Barcelona com els correbous. De fet, intervendran diferents polítics, entre ells l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que apostava per tirar endavant el manual de bones pràctiques i convertir-lo en una llei que reguli la festa dels bous al territori, defensant, per damunt de tot, la tradició dels bous a les comarques del Baix Ebre i del Montsià i altres punts de Catalunya. Escoltem a Manel Ferrer.
Ara demanàvem una qüestió molt important, és que el manual de bones pràctiques, que des de fa temps estem aplicant a diferents ciutats de Terres de l'Ebre, se convertigués en un decret llei o una proposició de llei que fora el marc normatiu que regulés aquesta festa. Perquè de tots som conscients que en aquests moments, en la polèmica generada a partir de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, en el tema de prohibir les corrides de bous amb mort de l'animal, també ens podia esquitxar aquesta festa tan nostra com és la festa dels bous. I, per tant, el posicionament és que estem totalment d'acord en que aquesta proposició d'ell que va presentar el grup de Convergència i Unió al Parlament per transformar el manual de bones pràctiques en llei té el nostre total recolzament. Sense cap mena de dubte, el que volem és que aquest manual de bones pràctiques que estem aplicant se convertisca en aquesta proposició de llei i a partir d'aquí quedaria totalment garantida aquesta festa tan nostra com són els bous. Per tant, recolzament total en aquesta iniciativa que ha presentat el grup de Convergència i Unió al Parlament.
De fet, també participaran altres polítics del territori, entre els que destaquen l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, o els presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre, en Daniel Andreu, i del Montsià, Castor Gonell. També intervindran el president de l'Associació de Penyes i Comissions de Bous de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, i, com no, el ramader més conegut del territori, Pere Fumador, el Xernet.
La producció d'oli d'oliveres mil·lenàries que impulsen diversos productors de la comarca del Montsià és un paradigma del tipus de projectes que els sectors agrari i agroalimentari han d'impulsar per sobreviure a la crisi i garantir el seu futur. Així ho assegurava el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, en la presentació de l'oli d'oliveres mil·lenàries Mil Tardors, elaborat per la cooperativa Acomón. Llena considera que, tot i les dificultats, el sector continua viu i dinàmic, convertint en una oportunitat patrimoni històric abocat només a ser protegit. L'escoltem.
Jo crec que és un projecte que és una mica el paradigma de com han de ser els projectes en el sector agrari i agroalimentari, no? És a dir, com recuperem coses del nostre passat, de la nostra tradició, i les convertim en una oportunitat, en valor afegit i en un negoci de futur. Ara el president em feia la broma, diu: conseller, avui hem parlat de les oliveres mil·lenàries, diu, i espero que algun dia puguem parlar de les oliveres milionàries, en el sentit de que unes oliveres amb molta història que algú abocava només per protegir poden acabar sent oportunitat. És a dir, no n'hi ha prou en protegir les coses, sinó que s'han de gestionar.
La cooperativa Acomón, que integra majoritàriament entitats del Montsià i una del Baix Ebre, ha produït durant aquesta última campanya 300 litres d'oli procedents d'unes 900 oliveres mil·lenàries, propietat dels seus associats. Tota aquesta producció, envasada amb ampolles de mig litre, 600 en total, ja ha estat venuda a través de botigues d'alimentació per a grumets, 3 a Barcelona i 2 a Madrid. El president de la cooperativa Acomón, Damià Rodríguez, ho explicava per a les Emuté.
Bueno, enguany hem produït uns 300 litres d'oli, que seran unes 600 ampolles, perquè són de mig litre, i evidentment en el número d'arbres que tenim, el grup de Comú, que està pels 900, pensem que podem arribar a comercialitzar sobre els 1.000, 1.500 litres d'oli. A partir d'aquí, com tampoc les produccions poden ser més elevades, el que sí que volem és transmetre-ho a botigues gourmet, de manera que sigui un oli que es pugui vendre i que al mateix temps produeixi un efecte locomotora, com he dit adés, sobre els olis extraverge que també estem elaborant i que evidentment també són de gran qualitat.
Amb aquest aparador de fons, Llena volia transmetre també en tot moment un missatge optimista sobre el futur d'un sector agrari molt tocat per la crisi i unes perspectives de futur força negres. En aquest context, lloava la forma com el sector ha aguantat la crisi mantenint el volum de vendes durant 2 anys, tot i reconèixer que a uns preus gens favorables per als pagesos i sense generar desocupats. El conjunt de la cadena és el primer sector de l'economia catalana amb més de 18.000 euros de facturació, explicava. Tampoc es mostrava profundament preocupat davant l'amenaça d'una retallada considerable dels fons que en aquests moments aporta la política agrària comuna de la Unió Europea, amb l'anunciada i temuda reforma del 2013. Després de recordar que les autoritats comunitàries solen llançar globus sonda a l'opinió pública abans de prendre mesures, Llena destacava que el sector compta amb aliats com l'alta valorització de la política agrària i l'important coneixement de l'agricultura mediterrània del nou comissari europeu, el romanès Dacin Ziolos. La PAC és necessària, tothom hi està d'acord. Tenim molts aliats i hem de treballar perquè hi puguin continuar havent pagesos, però que es puguin continuar guanyant la vida, explicava.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui al nostre temps de notícies també ja podem donar compte de les eleccions celebrades el passat dimarts a la Cambra de Comerç de Tortosa. Un total de 313 electors i 487 vots és el balanç de la participació a la Cambra de Comerç de Tortosa en les eleccions camerals que es van celebrar el passat dimarts. Tot i la baixa participació, un 2,18%, el president en funcions de la Cambra de Tortosa, José Luis Mora, que opta a la reelecció, en feia una lectura positiva, ja que en reunions prèvies havien pogut consensuar el 90% de les candidatures que integren el ple. Mora destacava la renovació d'un 65% del ple, on entraran a formar part empreses com Cemex España S.A., propietària de la cimentera d'Alcanar, o el grup Valfegó de l'Ametlla de Mar, dedicat a la pesca i comercialització de la tonyina vermella. L'escoltem.
Que hi ha hagut un procés molt important de renovació del plenari, molt important. Estic parlant d'un 65% de renovació en tot el plenari. Això significa que ha hagut un molt de treball detrás. Hi ha hagut gent que té moltes ganes de treballar pel territori, per la cambra i, evidentment, també pel seu grup, diguéssim, per la seva activitat econòmica. És una de les premisses que nosaltres posàvem per a, diguéssim, en cas que continuéssim l'actual equip directiu del comitè executiu i jo com a president, que fos gent en interès pel seu grup, diguéssim, pel seu epígrafe i pel territori en general. Era molt important i això, esta vegada, crec que ho hem aconseguit perquè hi ha una renovació, ja ho dic, del 65%.
Entre els objectius pel proper mandat, Mora apuntava la sortida de la crisi, com més aviat millor, incidir davant el govern per fer sentir la veu de les Terres de l'Ebre, complir amb la reivindicació històrica que la Cambra de Comerç de Tortosa representi les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, l'aposta per la navegació fluvial i el paper clau del territori en l'eix mediterrani, ferroviari i viari. Continuem amb l'informatiu de Mute, parlant ara d'unes declaracions que també realitzava el president en funcions de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora. Mora replicava contundentment la defensa aferrissada del magatzem temporal centralitzat que el president en funcions de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, va fer la setmana passada en un acte de suport a la candidatura d'Ascó. Mora, que clarificava que la Cambra de Comerç de Tortosa s'ha abstingut en el posicionament de la instal·lació perquè no hi ha consens a l'ens cameral, argumentava que l'MTC suposaria una hipoteca de per vida pel territori. Si la Cambra de Reus veu tantes bondats a la instal·lació, qui ofereixi el Tecnoparc de Reus per acollir-lo? Etzibava, l'escoltem.
Jo em sobto una mica que, per exemple, la Cambra de Reus, que és tan partidària de la instal·lació, no ho posen, per exemple, al Tecnoparc. Ells estan fent ara un Tecnoparc que allà, escolta, aniria perfecte, perquè hi ha alta tecnologia i allà a Reus ho tindríem perfectament. Me sobta molt aquesta generositat que vulguin posar-ho a Ascó, diguéssim, a la seva esquena, per part de la Cambra de Reus, i no vulguin posar al Tecnoparc. Jo crec que seria, no sóc jo qui ni molt menys dir qui per a dir on té canal aquesta instal·lació, però com que hi veuen tantes bondats i tan magnífic, no sé per què, o inclús altres càmeres que també estan molt a favor, perquè no ho volen per al seu territori. Inclús em sobta que Madrid o Barcelona o València, que com tots sabeu no són famosos aquesta gent per la seva generositat, que deixin passar un caramel així, un bombó tan bo, que el deixen passar i molt vulguin per les Terres de l'Ebre.
El president en funcions de la Cambra de Comerç de Tortosa feia aquestes declaracions després que la setmana passada els presidents de les cambres de Reus i de Lleida, en representació del Consell de Cambres de Catalunya, participessin en un acte convocat per l'Ajuntament d'Ascó, que es va convertir en una manifestació de suport a la candidatura del cementiri nuclear per part d'agents socioeconòmics del país. Per cert, ja que estem parlant de l'MTC, avui també coneixíem la notícia que la coordinadora anticementiri nuclear vol que els partits incloguin al programa electoral el seu rebuig al magatzem. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya iniciava contactes amb els quatre partits polítics catalans que el passat 11 de març van aprovar la resolució contra el cementiri nuclear al Parlament, Partit dels Socialistes, Esquerra, Iniciativa i CiU, per demanar-los que siguin conseqüents i incloguin el nou al cementiri nuclear als respectius programes electorals. Els portaveus de la coordinadora sol·licitaven reunir-se amb els respectius líders, José Montilla, Joan Puigcercós, Joan Herrera i Artur Mas, per transmetre'ls personalment la seva petició davant la possibilitat de que el govern espanyol ajorni fins després de les eleccions catalanes la decisió sobre la ubicació del cementiri al qual hi opta Ascó. A través d'un comunicat, la coordinadora anticementiri nuclear explica que d'aquesta manera vol comprometre els quatre partits fent-los conseqüents amb el posicionament contrari al cementiri que han mostrat fins ara. Davant la possibilitat que com a resultat de les eleccions hi hagi una nova distribució política parlamentària, volen evitar que algun grup es veiés temptat a donar suport a la candidatura d'Ascó. Afegeixen.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En En la crònica política municipal, avui ens arriba una notícia des de Santa Bàrbara, i és que Esquerra Republicana de Catalunya demana seguretat en els accessos al CEIP Jaume Balmes. El portaveu republicà reclama que es tornen a posar les senyals de prohibit circular en els horaris d'entrada i sortida del centre. Reclama també més participació en el debat municipal. De tot plegat, n'ha fet un bon resum Josep Roig en la següent crònica, des de la Plana Ràdio.
En el torn de precs i preguntes a la darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya va tornar a reivindicar davant l'equip de govern planer millores en la seguretat dels nens i nenes a l'hora d'accedir al CEIP Jaume Balmes. Marc Marc considera que molt especialment el carrer Genar Bartrolí, lateral a l'entrada principal del centre i per on hi accedeixen els alumnes d'educació infantil, tindria que estar tallat a la circulació, almenys el temps d'entrada i sortida dels alumnes al centre. El regidor republicà creu que, havent-hi com hi ha itineraris alternatius per als vehicles, amb aquesta mesura es podria evitar algun ensurt.
Per una banda, una cosa que nosaltres la considerem reincident, perquè ho hem dit moltes vegades i ho tornarem a dir fins que no ens cansem, és el fet que molts de pares i moltes mares ens trobem que a les 9 del matí, a l'hora que els nens van a l'escola, els carrers laterals, que és per on entren sobretot els crios, sobretot els xiquets al Gerard Bartolí, que és on tenen els xiquets d'educació infantil, aquell carrer està obert al trànsit, i allí hi ha molts de problemes perquè els pares s'acumulen davant de l'entrada per a veure els seus fills i els cotxes passen allí sense mirar. És a dir, sí que passen a espai, però nosaltres hem demanat una cosa que a l'anterior legislatura ja es feia, era simplement posar un prohibit circular durant 10 minuts, des de les 9 menys 10 fins a les 9 i 10. Ja està. Per què ens permetria això? Permetria que els cotxes sabessin que en aquells moments no poden passar. A més, tenen l'alternativa dels altres carrers. Dius, és que aquest carrer és únic i no poden fer-ho. No, hi ha altres carrers que podrien fer el mateix. I així saber que si passen per allí fan una il·legalitat. I de pas, que el més important, evitarien que pot haver-hi algun susto algun dia, que surt algun xiquet corrents, o fins i tot algun pare que es despista, que està parlant i passa un cotxe i poden tenir un susto.
El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, i en referència als temes tractats al ple, destacava el vot afirmatiu del seu grup a la liquidació de comptes 2009 presentada pel govern municipal, justificant-lo perquè creu que està en la línia de contenció pressupostària que defensa també Esquerra. Marc volia puntualitzar finalment que, tot i el seu vot a favor en el punt on s'aprovava la contractació d'orquestres per a les properes festes majors, un cop més notava faltar la sensibilitat de Convergència i Unió al no deixar-los participar o opinar en la selecció de les mateixes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
No al cementiri nuclear. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya us convida a la conferència que pronunciarà el físic nuclear i tècnic en residus radioactius Francisco Castejón el proper divendres 7 de maig a les 8 del vespre a la sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. No al cementiri nuclear, ni aquí ni enlloc. Organitza Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem avançant amb els continguts informatius per donar compte ara de dos projectes importants. D'una banda, el Centre d'Interpretació de la Pesca a l'Ametlla de Mar ha encetat una campanya per trobar objectes i fotografies que expliquin el passat mariner de la població calera. Des d'allí mateix ens informa Araceli Domínguez.
Les regidories de Medi Ambient i d'Ensenyament i Cultura estan treballant per tirar endavant un dels projectes més ambiciosos del Centre d'Interpretació de la Pesca, el CIP. I és que per aquest centre és treball prioritari la conservació de tots els elements patrimonials i arqueològics que pertanyen a la nostra història, lligada a la mar, la pesca i al territori, com ara àmfores, arts de pesca, eines, teixits i fotografies, entre d'altres objectes. Per això, el Centre d'Interpretació de la Pesca està iniciant un inventari d'objectes per tal de documentar-los, conèixer el seu estat de conservació i valorar la possibilitat d'exposar-los públicament. Amb aquesta finalitat, els seus tècnics estan demanant als caleros i caleres que si tenen material que vulguin documentar i que pugui formar part de l'exposició en aquest equipament públic, que el portin al centre de dilluns a divendres de 10 a 1 del matí. També poden contactar-ne amb els tècnics de les dues regidories mitjançant el telèfon 664-46-90-97 o al correu electrònic laplatjadelpes@ametllamar.cat. Dani Boquera, tècnic de Cultura.
Aquesta és una de les línies d'acció del Centre d'Interpretació de la Pesca, que en els seus objectius específics del projecte ja té en compte que la seva finalitat ha de ser l'estudi i la recerca de la història del municipi. I una de les maneres de fer-ho és recollir o recopilar dos elements que formen part del patrimoni calero de la nostra costa, de la nostra vida, per tal de poder-los exposar i explicar i d'esta manera pues, entendre una mica el nostre passat i també difondre'l.
Els caleros i caleres que vulguin col·laborar amb aquesta campanya tenen dues opcions, cedir el material temporalment o donar-lo definitivament. En els dos supòsits, els objectes es registraran per fer un inventari, mirar el seu estat de conservació i si tenen una importància rellevant o són elements que l'Ajuntament ja té en el seu fons municipal. En principi, la selecció no està molt tancada perquè no se sap exactament el tipus d'objectes que disposen els veïns. El registre constarà el nom del propietari i les seves dades i se li donarà un rebut conforme ha entregat la peça de manera definitiva o l'ha cedit temporalment. Segons Boquera, és obligació de qualsevol administració pública que velli pel patrimoni garantir la seva conservació, l'adequada manipulació de tots els objectes i no malmetre res. Els donants o els que cedixen les peces no han de tenir cap temor a perdre-les perquè no és la voluntat del centre requisar res. Amb el material recollit, el centre preveu dos àmbits d'actuació. D'una banda, una exposició permanent que tot just es comença a treballar per explicar la història de la confraria de pescadors i de l'ús que se'n feia de l'edifici perquè tothom conegui la importància d'aquesta institució que ha marcat la vida calera durant molts anys. I d'altra, les exposicions temporals de caràcter monogràfic que serviran per complementar tota aquesta tasca. En concret, per a la Diada de Sant Pere, el Centre d'Interpretació de la Pesca ja inaugura una exposició amb uns panells explicatius sobre la història general de les confraries de Catalunya i més en profunditat sobre la nostra confraria i l'ofici de pescador a la cala, amb imatges i objectes que ja pertanyen al municipi, més les aportacions fetes a través d'aquesta campanya.
Gràcies, Araceli. D'altra banda, també us volem parlar d'un altre projecte important, i és el Centre de Tecnificació de Piragüisme que s'ubicarà a Deltebre. Des d'allí mateix ens informa Lluïsa Bertomeu.
Abans d'ahir es presentava de manera oficial el projecte del nou Centre de Tecnificació de Piragüisme de Deltebre, una construcció que suposa la rehabilitació i ampliació de les instal·lacions de l'Associació Esportiva Xinoxano, club pioner en aquesta pràctica esportiva a les Terres de l'Ebre. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 613 metres quadrats i es dividiran en dos volums. Un inclourà els vestidors, el gimnàs i la sala de màquines i l'altre, el magatzem de piragües, el de muletes, el taller, un despatx i una aula encabuda per a 30 persones. Des de la Secretaria General de l'Esport s'ha volgut remarcar que el primer pas està a construir la base. El següent, tutelats per la Federació Catalana de Piragüisme, serà iniciar programes de tecnificació esportiva per apropar les millors condicions als esportistes catalans i alhora aconseguir un major rendiment dels esportistes de les nostres terres. L'alcalde d'Deltebre, Gervasi Aspa, es mostrava molt satisfet amb la nova construcció, afegint que durant molts anys les condicions per practicar aquest esport han estat molt precàries i no s'adien amb el que el Xinoxano és al municipi i també a la resta de Catalunya.
Estem molt contents i molt satisfets de poder dotar en aquesta entitat durant tant d'anys tan sacrificada que ha hagut de treballar en sota mínims, doncs el lloc que li mereix com a entitat o com a associació que és capdavantera a nivell de catalana i espanyola en quant a resultats, en quant a, en aquest cas, a piragüistes, no? A palers que, bueno, pues que són campions d'Espanya, subcampions, campions d'Europa, o sigui, en fi, Déu-n'hi-do el que tenim en aquest poble, si ho sabem valorar, perquè realment cada vegada tenim millor gent, millors esportistes i afortunadament també doncs, unes millors instal·lacions per ajudar-nos a realitzar.
El projecte de la nova base de piragüisme, finançada de manera conjunta per l'Ajuntament de Deltebre i la Secretaria General de l'Esport, té un cost total de 890.000 euros, dels quals 300.000 els aporta la Secretaria General de l'Esport. Es preveu que les obres s'inicien el proper mes de juliol amb el pronòstic de que finalitzen a principis de 2011. Les Terres de l'Ebre compten actualment amb dos clubs de piragüisme ubicats a Deltebre i a Flix. No obstant, la Secretaria General de l'Esport i la Federació Catalana de Piragüisme preveuen, a través del nou centre de tecnificació, fomentar la pràctica d'aquest esport a les escoles del territori i en diferents poblacions de les Terres de l'Ebre que es banyen amb el pas del riu i que, per tant, compten en un hàbitat idoni per poder practicar el piragüisme.
Gràcies, Lluïsa. Demà divendres comença a Alcanar una nova edició de les festes de maig. Unes festes que ahir dimecres van ser presentades oficialment i en les que, com és tradició, l'activitat relacionada amb la festa dels bous, en totes les seves variants, correbous, embolat o capllaçats, protagonitza les activitats més destacades del programa. Un programa del que ens en parla en la següent crònica, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de festa i és que pràcticament ho tenim ja tot a punt, tot enllestit per donar el tret de sortida a una nova edició de les festes de maig, les festes en honor a Sant Isidre i popularment conegudes aquí al nostre municipi com les festes dels bous. I és que, de fet, els bous en totes les seues variants i modalitats, bous capllaçats, bous embolats i bous de plaça, així com també els correbous matinals, conformen una bona part d'aquest programa de festes, un dels atractius més importants, com dèiem, d'unes festes que demà mateix comença i que s'allargaran fins diumenge 16 de maig. Unes festes en les que, com és habitual, a banda, evidentment, de totes les celebracions relacionades amb la tauromàquia, hi haurà també activitat de caràcter cultural, musical, esportiu, lúdic i de tota mena, unes festes que tan sols presenten tres activitats de pagament. 9 euros són els que s'haurà de gastar qualsevol persona que vulgui acudir a tots els actes que marca el programa. Així ho destacava ahir mateix en la presentació davant dels mitjans de comunicació d'aquest programa i pressupost de les festes de maig del 2010 d'Alcanar, el regidor de festes al nostre ajuntament, Josep Bord. L'escoltem.
Poden, en 5 eurets, en aquest cas 2 euros pel sopar popular, 5 euros per veure els inhumanos, que ara en parlarem, que és l'atracció estel·lar d'aquestes festes, i 2 euros per les paelles. És a dir, qui vulgui participar a tots els actes, de tots, dinar, sopar i els inhumanos i la red inclosos, 9 euros. Em sembla que és una política molt correcta. I tot i això, aconseguim rebaixar en un 18% el pressupost de l'any passat i mantindrem-nos en un nivell que realment creiem que són les festes adequades pel nivell, torno a repetir, de les ramaderies i de les orquestes, Nueva Etapa, La Chata, Golden, La Red i els Inhumanos, en un nivell prou bo, no només acceptable, sinó diria que prou bo, si m'ho permeteu, i al mateix temps una despesa controlada i tampoc no hi hagi una càrrega tan directa com indirecta cap als ciutadans, sinó al contrari. Per tant, des d'aquí, doncs, bueno, animar a tota la gent, per part meva, a que vinguin a participar de les festes d'Alcanar, que ho hem fet en tota la cura del món. En tot cas, bueno, el pressupost de festes puja un total de 148.347,95 de despeses. Els ingressos previstos són de 9.800 euros, són bastant realistes. I el pressupost total, la diferència entre unes coses i altres, són de 138.547,95. Com dic, un 18% menys que l'any passat. Aquells números que són freds, però bueno, que al final també és un tema important. Els ajuntaments, en any com aquest any, que realment l'economia pues, està com està i procurem que la gent no tingui en el mínim la crisi, però al mateix temps que puguin disfrutar-la al màxim.
Tres, per tant, seran les úniques activitats de pagament i a preus, tal com acabeu d'escoltar, pràcticament simbòlics. 2 euros per al sopar popular, 2 euros també per a les paelles de diumenge 16 de maig i 5 euros l'actuació dels Inhumanos divendres 14 de maig. A banda d'això, demà mateix divendres es farà ja el primer dels diversos bous embolats que hi ha programats. Serà concretament als carrers de la prova. D'altra banda, dir també que dissabte hi ha previstos un parell de bous capllaçats. El primer d'ells a les 8 del matí i el segon sortirà a partir de les 11:30. A banda d'això, actuacions destacades com el punt i final a les jornades de teatre de primavera que dissabte mateix a partir de les 10 de la nit posarà el grup de teatre Gresol o també, per què no, aquest sopar popular que en este cas organitzen també per dissabte els joves canareus, un sopar que enguany arriba ja a la seua segona edició.
De moment, i amb aquests aires de festa, posem el punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Demà divendres, com és habitual i a l'hora de sempre, els esperem des de la seva municipal. Fins llavors, que acabin de passar una bona jornada.